Josep Maria Mallarach, bon dia.
Bon dia.
En Josep Maria Mallarach és geòleg, és professor de diverses universitats catalanes del País Valencià i de Navarra. Es podia haver evitat el que ha passat al País Valencià?
Es podia haver evitat, sí, si no s'haguessin construït aquestes grans poblacions i urbanitzacions en àrees inundables. Certament, és a dir, les catàstrofes d'aquesta magnitud són el resultat d'imprudències temeràries que s'han consolidat al llarg de dècades, en aquest cas al llarg dels darrers 50 o 60 anys.
Per què som tan poc curosos amb les àrees inundables? Per què els hi tenim tan poc respecte?
Això és una pregunta que haurien de respondre més aviat, em sembla, antropòlegs o psicòlegs, diguéssim, no? Però si se'n parla molt i es crea com un rebombori en el moment en què es pateix una d'aquestes tragèdies, ara mateix està omplint tots els mitjans des de fa dies, però al cap d'uns mesos doncs se'ls va atenuant i al cap d'uns pocs anys s'oblida. Llavors, tendim a oblidar aquests fenòmens, malgrat que els tenim registrats des de, en el cas de Catalunya, des del segle XIV tenim un registre de revingudes, i malgrat que tenim cartografiades les àrees de les grans revingudes, les que s'han inundat des de fa 50 o 60 anys, i a dia d'avui tenim cartografies detallades d'inundació de tots els municipis de Catalunya des de fa anys, es tenen al seu abast tots els ajuntaments i per tant saben perfectament les àrees que són inundables.
A les nostres comarques i en general arreu del país s'ha construït en zones inundables a consciència, no?
Sí, sí, a consciència, vull dir, sapiguent-ho, jo diria que és d'una manera irresponsable i també temerària, però a consciència, en el sentit de que eren coneixedors de que edificaven o urbanitzaven, sí. I ara mateix tenim planejaments urbanístics vigents a les nostres comarques i en el conjunt de Catalunya que preveuen doncs, noves zones industrials, comercials o residencials en àrees inundables. I això per mi és una cosa que s'hauria de revisar urgentment i desclassificar aquests sòls.
Ara que la Generalitat obligarà a tenir els plans de protecció civil actualitzats, és un bon moment per revisar tot això?
Jo penso que sí. Penso que és vital aprofitar aquesta onada, per dir-ho així, aquesta sotregada emocional que ha despertat la consciència de moltes persones respecte a la severitat dels riscos, per tal que entenguin que les tendències climàtiques ens porten a un augment de la severitat i de la freqüència d'aquests episodis. Per tant, el que és probable que es produeixi és que les àrees que sabem que són inundables augmentin en extensió. Per tant, revisar aquests mapes d'inundabilitat i, sobretot, executar les mesures prioritàries que ja tenen els plans d'inundació o actualitzar-los en el cas que no els tinguin fets, això em sembla que és el que tocaria fer per responsabilitat, insisteixo.
Està clar que aquests capítols es repetiran en el temps i segurament amb més virulència, també aquí a casa nostra, no ho hem de perdre de vista. Què hem de fer ara que totes aquestes zones estan construïdes? Quins consells donaria, Josep Maria?
Puc dir algunes coses, però el que sí vull remarcar és que cada cas és diferent, és a dir, les circumstàncies que es conjuguen en cada lloc concret s'han d'estudiar en detall i veure en cada lloc quines serien les actuacions més adients, més cost-efectives, diguem-ne, no? Però en termes generals jo diria que, primer, prevenir, és a dir, no edificar ni urbanitzar cap de les àrees inundables que estiguin incloses en els planejaments, per tant, revisar els planejaments per no augmentar la problemàtica, i en aquells sectors que ja està edificat, veure quins elements poden causar més, o poden ser afectats més severament, o poden induir danys a d'altres, per suprimir-los, per desplaçar-los. Hi ha molts ponts que són insuficients, per exemple, que s'han de modificar els dissenys, les estructures, o s'han de treure pilars, etc. Però jo voldria remarcar una altra estratègia, per dir-ho així, que se n'ha parlat molt poc, que són totes aquelles actuacions vinculades amb la restitució de la dinàmica natural dels sistemes fluvials. Vull dir, tant la recuperació de meandres, de cursos sinuosos, de zones humides adjacents en els cursos hídrics, que són les que actuen com àrees de laminació, que quan hi ha un desbordament, que és un fenomen natural, aquestes àrees actuen com a secció planes, per dir-ho així, no? I redueixen la magnitud de la crescuda i, per tant, redueixen els riscos aigües avall. I en el cas concret d'Olot hi haurien dues àrees importants on això es podria concretar, que una és aigües amunt del Pas de Codella, en la part més baixa, inundable tot ella, de la Pla de la Pinya, Pla d'en Bas, Pla de les Preses, i també en el sector del Pla de Llacs, la Moixina. Si s'impulsessin restauracions de zones humides en aquells dos sectors, es podrien atenuar substancialment les crescudes que afecten una gran part del teixit urbà d'Olot.
En el cas concret del Pla de Llacs, això voldria dir tornar enrere, no? És a dir, tornar als orígens d'abans de l'adaptació d'aquest espai pel rec.
Sí, sí, clar, clar. El topònim és eloqüent. Llacs, Pla de Llacs i Moixina té a veure amb aigües moixes, amb aigamolls, diguem-ne, no? És a dir, són àrees, aquestes dues que he dit, que en condicions naturals serien aiguamoixos. I que si no ho són és perquè al segle XVIII i principis del XIX es varen impulsar unes obres de drenatge per dessecar aquests aiguamoixos i guanyar espais de conreu. A dia d'avui la productivitat d'aquests camps comparat amb els beneficis que ens podria donar tenir aiguamoixos jo crec que no té color, i per tant la proposta que plantejaria tant els ajuntaments de Vall d'en Bas com els d'Olot és que sisplau que considerin impulsar aquests projectes, aquestes propostes. En el cas de la Moixina existeix ja un pla que preveia la recuperació de 20 hectàrees, aquest pla es va aprovar anys enrere però no s'ha executat, i aquest pla es podria revisar a l'alça, és a dir, es podria veure de quina manera es poden augmentar les superfícies per tal de que aquesta funció de laminació de revingudes, que quan es va fer el pla d'aquest de restauració d'aiguamoixos no es va tenir en compte, es va tenir en compte la importància ecològica, paisatgística, però no aquesta funció de laminació de revingudes, doncs revisar el seu pla per tal de reduir el risc d'inundació en el teixit urbà olotí.
Estem parlant d'una operació des d'un punt de vista econòmic molt cara?
No excessivament, no, perquè en aquest cas estem parlant de terrenys agrícoles dins del Parc Natural de la Zona Volcànica. Per tant, els costos són petits i hem de tenir en compte que bàsicament el que es tracta és de suprimir recs, diguem-ne, i de deixar que es desenvolupi la dinàmica natural en aquests espais. Per tant, no són actuacions, són molt més cares comparativament les obres d'enginyeria.
Josep Maria, tu sempre dius que la prevenció sempre és més econòmica. I estem davant d'un canvi climàtic o ha plogut sempre, sempre hi ha hagut inundacions, sempre hi ha hagut fenòmens climàtics, diguem-ne, potents?
Les inundacions són fenòmens recurrents, i a Catalunya les tenim identificades i documentades des de fa segles. Però el que hi ha és un augment de la temperatura global que concretament en l'àrea que estem ha comportat, i hi ha dades i registres que ens ho demostren inapel·lablement, un augment molt gran de la temperatura de la mar, de la Mediterrània, i aquest és un dels factors que explica l'augment de la intensitat de les precipitacions en les àrees properes. Per tant, totes dues coses són certes, és a dir, els grans aiguats, els grans xàfecs, són fenòmens que es donen de manera natural i recurrent, però també és veritat que aquests xàfecs s'intensifiquen els darrers anys i que la tendència és que s'intensifiquin cada vegada més i que siguin cada vegada més freqüents els grans xàfecs. Per tant, la prevenció no només és la més econòmica, sinó que és també la més efectiva. Totes dues coses, efectivitat i economia.
Per tant, ens hem de preparar per més capítols com la Dana.
Naturalment, sí, sí.
Hi ha sistemes que ens permetin aguantar una riada d'aquest tipus si tenim una construcció en una zona inundable?
Sí, sí.
Tenim algun exemple a prop, oi?
Bé, un exemple petit, diguéssim, és la filera de cases que hi ha entre el carrer València i el Ritort, a Camprodon, abans de l'aiguabarreig amb el Ter, que tots els baixos són inundables, quan hi ha petites, no cal que siguin gaire grans crescudes del Ritort, però com que ja ho saben, evidentment, doncs varen reforçar les parets i varen posar tot el sistema de tancaments hermètic, com si fos un submarí, per dir-ho així, i això permet que puguin aguantar la revinguda sense problemes. És una mica el que històricament havien fet els molins. Els molins, gairebé tots, estan situats a les lleres, en àrees inundables, però estaven construïts de manera que, amb uns reforços, diguem-ne, i normalment la part habitada era la part superior, a vegades les dues plantes baixes no estaven habitades, per tal que quan hi va la revinguda, doncs la família dels moliners no patís, no fos enrossegada, no? Per tant, sí que hi ha maneres, són maneres costoses, però hi ha maneres per defensar allò que s'ha construït imprudentment en àrees inundables. Això s'ha de tenir present, però també cal veure en quins casos hi ha obres, dics, murs, etc, que no s'han plantejat prou bé, en el sentit de que protegeixen una banda i desplacen el problema cap a l'altra riba o cap avall, si són trams canalitzats, i en aquests casos moltes vegades la millor opció serà desmuntar, serà retirar murs o retirar motes i recuperar ribes revegetades, que el bosc de Ribera el que fa és absorbir, frenar i atenuar l'impacte de les revingudes.
Per tant, té un sentit el bosc de Ribera.
Té tots els sentits. Des d'aquest punt de vista, diguéssim, forma part dels sistemes naturals que tenim per reduir els impactes de les revingudes. Com més ample sigui la franja de bosc de Ribera, millor. Esclar, si són 3 o 4 metres, és molt fràgil. Si són 15 o 20 o 50 metres, evidentment és molt més resilient. I per què és important, entre altres coses? Doncs perquè fixa, és que són plantes que estan adaptades a les revingudes, que algunes poden ser enrossegades, però la majoria no, perquè es blinquen, els salzes, etc., es blinquen i es redrecen, o els verns tenen un sistema radicular extensíssim, i aleshores fixen les ribes. I això vol dir que les revingudes no tenen tanta capacitat erosiva, no poden arrencar tanta terra, tant de sediments, i l'impacte de les revingudes, ho voldria remarcar, és molt diferent depenent de la densitat del flux. És a dir, a València, ho hem vist en totes aquestes fotos, era un flux en fang, amb una gran quantitat de sediments. Això és molt més problemàtic que si hagués sigut aigua amb menys sediments. Per tant, com més fixades tenim les ribes de vegetació, menys sediments podran arrencar les revingudes i menor serà l'impacte destructiu que tindran.
Josep Maria Mallarach, geòleg, professor de diverses universitats a Catalunya, al País Valencià i també a Navarra. Gràcies per ser avui amb nosaltres els 5 minuts més.
Gràcies a vosaltres.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.